No sé si mi historia es importante. Aquest és el punt de partida de No estamos tan bien, un rugido comunitario que serveix com a mapa dels principals àmbits on hi ha violència contra el col·lectiu LGBTI+. Parlem amb el seu autor, amb el Rubén Serrano. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El llibre és el resultat de 2 anys de feina arran del moviment Me Queer, que vas impulsar el 2018 i que va omplir Twitter d'experiències personals de denúncia, de discriminació per part de persones LGBTI+. Com ha estat el procés de compilació? Perquè recull 30 històries, 8 espais, però n'hi ha molts més, evidentment.
Pues va ser un procés de creació que va ser possible gràcies a l'ERE, en la meva anterior empresa, que ens va fer fora junts a altres 60 professionals. I aquesta estabilitat econòmica em va donar l'estabilitat per a crear un llibre, perquè de la precarietat en la que estem la gent jove i la gent que ens dediquem a la comunicació, sí, seria impossible. I va començar el procés de... no només búsqueda de perfils concrets, sinó preguntar molt a associacions, a col·lectius, barris, no? I a persones en si que em poguessin donar claus de quines històries més enllà de homes gais, de ciutat, no? D'un Barcelona o d'un Madrid podia haver, perquè el que m'interessava era com que parlessin gent que té veu però que no té altaveu, no? Doncs migrants, refugiats, persones intersexuals, persones trans, i d'ahir sorgeix aquest retracte que crec que és el més divers que he pogut fer, i d'ahir naix el llibre, no?
Sí, sí. El llibre, de fet, també té un subtítol que és Nacer, crecer i vivir fuera de la norma en Espanya. Si bé, tal com assenyales, Espanya és al capdavant de l'acceptació de drets de les persones LGBTI+, encara queda un llarg camí per recórrer. De fet, dius que les lleis, com la del matrimoni igualitari, no han anat acompanyades d'un canvi social i que, de fet, tot plegat ha estat una il·lusió.
Bueno, crec que és evident, no? Amb les pallisses quasi setmanals que es publiquen als mitjans de comunicació, amb el retrocés transfob que ha pres el PSOE, no? Que porta molt la bandera de país de partit progressista, i que ara estem veient que és una mentida, perquè el que està lluitant Carmen Calvo és una altra gent del partit. Va molt en la línia d'ACIOIR, no? D'un certificat mèdic que avala esta transfòbia, quan actualment Espanya ja tracta com a persones malaltes a les persones trans perquè van falta el certificat, no? Uh-huh. Quan estem veient que la llei de reconèixer una persona refugiada també rasca en... demostra'm, primer, que eres homosexual, trans, intersexual, i demostra'm quina violència has rebut a l'altre país per a acceptar-te així com a refugiat, no? O sigui, que ja no és només la violència al carrer que veiem i que està, la violència als mitjans que veiem i que està, sinó la violència institucional que també perpetua la física.
De fet, relacionat amb això que deies de la violència al carrer, de fet, ara agafo una cita del teu llibre que diu: vosotros también sentís miedo que de que alguien os dé una paliza en la calle por ser heterosexuales. ¿Alguna vez os han gritado hetero de mierda? Malgrat els avenços que s'han fet, entre el 60 i el 80% dels casos, a més, assegures que no es denuncia. Per què, ara que hi ha més visibilitat, precisament, hi ha encara també, podríem dir, fins i tot més violència?
Bueno, això és la resposta, no? I a més... no és que hi hagi més violència perquè hi ha més visibilitat, sinó que ja hem trencat el discurs d'ofendiditos i de callar el cap, no? I d'acceptar aquesta violència, sinó que el que hem pres la consciència és de no està bé que rebem violència per ser gais, lesbianes, bi, trans, intersex, queers, no és normal, no s'ha de quotidianitzar, no és acceptable, no? Uh-huh. I quan denunciem, no? De seguida surt aquest argument d'ofendiditos que també explica Lucía Ligma en el seu llibre Ofendiditos, de deslegitimar la protesta, no? Amb els arguments de ja no es pot dir res, era una broma, no, és que tal, bueno, és que no és una broma que insultes a un col·lectiu que té els seus drets vulnerats, no només a Espanya, sinó a mig món, no?
Sí, sí.
I crec que d'ahir ve també com esta part de responsabilitat. Vull dir que no és només, no es pertoca només a les persones LGTBI més lluitar, fer l'esforç, fer la comprensió, fer la lluita, sinó que també té una part de responsabilitat de dir, bueno, què estic fent jo per a perpetuar esta violència, no? Uh-huh. I aquesta responsabilitat ve no només a nivell LGTBI, sinó a nivell antiracista, antimasclista, anticapacitista, anticlassista, no? És que tot està interseccionalitzat, perquè no només ens... no només com a persones ens travessa una violència, no? al final el sistema está montado de una forma cis heteropatriarcal de clase alta y establishment, y si no eres un home gay blanc cis benestant de gran ciutat, vas a patir una violència d'una forma o d'altra, no? Uh-huh. Crec que un dels exemples que més clar vaig veure al llibre i que veiem també sobretot a associacions i als mitjans és, bueno, pues, una dona trans, migrant, refugiada, que ve ací perquè l'han amenaçada de mort al seu país. Clar, sí. Quina protecció reba ací si el discurs que hi ha des dels propis polítics és que han de demostrar que són dones o que són homes, que han de demostrar la violència, i a més ja no és això, sinó que són persones que... es topen amb el racisme que hi ha a Espanya, perquè som un país racista, aunque diguem molt de progrés, no?
Sí, sí, sí.
En aquest sentit, per exemple, què penses del darrer cas, per exemple, que es va donar en el món de l'esport, de fet, amb el waterpolista, que després, doncs, el company que el va insultar va ser sancionat, no me'n recordo de mateixa, si no ja em corregiràs, amb dos partits de sanció, una cosa així. Que, no sé si has seguit el cas,
sí,
o...
Sí, sí.
Bueno, en qualsevol cas, què n'opines, doncs, això, de la sanció que s'ha imposat al company, doncs, per aquest assetjament clarament LGBTI-fòbic?
Pues no l'aplaudeixo, fixa't. O sea, i de fet crec que tampoc... O sea, crec que està bé, no?, que servisca com a sanció, com a punt de partida de això no està bé, no s'ha de permetre, no? Però crec que també va molt amb la línia del que parla una part del sector feminista, no?, que amb els casos de les sentències, pues, contra la manada o altres, no?
Sí.
Que la punitivitat i el castig no siga l'arma per a tot, no? Que per supost que ha de ser una eina, no? Però jo no vull que em respecten per un càstig, no? Al final el viatge del camí és que es respecta 100% aquesta diversitat i aquesta diferència, no? I totalment entenc i comparteixo la eficàcia d'aquesta responsabilitat, i crec que és molt pioner, més en el món de l'esport, on el racisme i el masclisme i la LGBTfòbia és manga sanchas, perquè justament és un territori dominat per aquest sistema patriarcal. Però crec que el perill és que el càstig sigui com la rutina, no? El perquè crec que pot alimentar la idea de ofendiditos, no? O sigui, crec que s'hi pot arribar a conscienciar superbé, però que tampoc celebrem, no?, el han condemnat algú a una indignabilitació en l'esport, per exemple, perquè ha dit maricó. Vale, entenem el poder astó a nivell mediàtic, però això com va a solucionar-me a mi la meva vida al dia a dia? Això va a deixar de fer que jo tinga por perquè em peguen una paissa al carrer? Vull dir, al final també és com ser, portar-lo més a terra, no?
Relacionat amb el càstig, volia preguntar-te per un altre dels àmbits que abordes al llibre, que és l'escola, on reivindiques dir somos víctimas y supervivientes, també parles de l'espiral del silenci que genera. Com s'afronta l'assetjament escolar?
Malament. No, és que crec que al final el que més em va sorprendre tant al llibre com als informes de COGAM o Arcopolis, que no són ni actuals, que són des de fa temps, perquè no hi ha xifres oficials del que passa a les aules, no? Crec que també és molt preocupant això. Uh-huh. El més sorprenent és la total normalització de que passi, no? Hi ha molts pocs centres amb un protocol clar, hi ha comunitats que sí que han fet com unes pautes, no?, de com trencar això, però al final el que més veus és que la responsabilitat és més del centre que col·lectiva, no? Altra vegada estem individualitzant una problemàtica. Crec que s'ha d'abordar no només des de la responsabilitat del centre d'actuar, sinó també des d'un punt de vista parental, no?, en el sentit que hi ha fins i tot una conversa entre casa i escola, no? Perquè el meu fill, la meva filla o el meu fill està molt callada a casa, perquè està molt callada a classe, què passa ahir? I sobretot crec que val molt l'observació, no? Mirar qui està més apartat de classe, qui és el que no contesta, de qui es riu qui quan passa per el corredor, no? O entra a la classe. Mm. I altra vegada que és al final és que no es tracta... És que no és una ideologia de gènere, això, no? Que és el que diu la ultradeta, sí. El que també diu Vox, el que també diu Ciudadanos, el que també diu Xavier Oir, no? Que no es tracta de yo no voy que me digan cómo son homosexuals o que pueden ser trans a l'escola. No, és que no es tracta d'això, es tracta de donar vida. Perquè a les classes sí que escoltem com es parla de reis, dels seus fills, d'aquest que es casa amb aquest, i això és heterosexualitat pura i dura. I ningú contempla que l'heterosexualitat sigui una ideologia, sinó que simplement és. Per això crec que també seria molt positiu que ens diguin que Lorca era maricón, que el van afusellar per ser maricón, que Gloria Fuertes era una poeta brillant i lesbiana, que Virginia Woolf era una... bueno, primer, que nomen a Virginia Woolf en el programa escolar i que diguin que menjava conyos. És que al final és una forma de saber que existim i de normalitzar aquesta realitat perquè no siga la otrorietat, no? I que passe al assenyalament de los raritos, los inferiores a mi i los que merecen la violència perquè no són com jo. Uh-huh. Al final, com diu Paul B. Preciado, no sé en quin article és, dia que al final l'escola és una estructura estatal més de separació de gèneres i de sexualitat, i és que és així.
A banda de l'escola, un altre dels àmbits també que repasses al teu llibre és l'àmbit laboral, i almenys a mi una de les xifres que més m'ha cridat l'atenció és que tan sols el 35% de les persones encastades, en una enquesta que fa referència al llibre, està fora de l'armari en l'àmbit laboral. No sé, és una xifra bastant xocant avui dia.
I altra vegada és una xifra que no és, que té una trampa, com les anteriors, no? Que les de l'escola eren xifres de fa temps, i este és l'únic informe obert actual, crec que és del 2019 o del 2018, que dona una xifra, i és un informe encarregat, altra vegada. No és CIS, no és, o sea, no és un baròmetre públic estatal, sinó que, bueno, és d'una consultoria que s'ha encarregat, no? Vull dir, això també diu molt quina importància li estem donant a quina realitat en aquest país, malgrat que ens saquem la bandera de seguida, no?, de la igualtat. El preocupant és justament això, que el treball continua sent altre armari per a certes persones, no? Uh-huh. A nivell de sexualitat i d'identitat, si són persones trans. I també s'ha de pensar no com trencar això, sinó com fer les nostres vides més habitables, que és el que diu l'escriptora Anna Portori, que em sembla superimportant, no? Perquè al final el treball vas a passar 8 hores de la teva vida, 8 hores del teu dia. I clar, si no et sents segur, ni segura, ni segura per a trencar això, per a expressar-te i per ser tu amb normalitat, també indica que hi ha alguna violència estructuralitzada ahí que s'ha clavat, no? En plan, com la podem treure, no? I crec que també ve molt de la pregunta de... Bueno, al final pots veure com els teus companys poden parlar lliurement dels fills i del matrimoni i de la parella, però en seguida pots veure com t'escrutinen si no dius res, si et pregunten i amb qui vius, i amb qui estàs, i clar, el que pot ser és que al final també vas molt amb la idea de jo el treball vull guanyar-me els meus diners perquè he de viure amb això i no vull que siga una confrontació més, no? Vull dir que la teva sexualitat o la teva identitat no siga una qüestió. I era molt, molt curiós com en aquest informe, no?, molts pensaven que fer pública la seva condició sexual, la seva condició sexual, perdó, o identitat de gènere podria interferir en la percepció professional que tingueren del seu treball, no? Que dius, això és algo que als heterosexuals segurament no els hi passi mai i no s'ho qüestionen, no? Que, ai, per ser hetero vaig mal a pensar que faig pitjor el meu treball. I jo verdaderament, jo recordo també a nivell personal, tapes que jo no m'he d'arribar a res en la vida per ser el gordo maricón tartamudo de mi classe. I també ha sigut una forma de trencar això, no? És que no passa res perquè sigues gay, és que no passa res perquè tingues pluma, no? Però clar, al final ens tornem altra vegada a l'estructura de què és un home socialment, què és una dona socialment, què s'espera de tu, i quan això no es compleix, és que ja no només s'activa la xenofòbia, s'activa masclisme, no?
De fet, una pregunta per això, perquè el que estem veient també és que les reivindicacions de fet són les mateixes. La setmana passada al programa parlàvem precisament del conveni d'Istanbul i precisament d'aquesta discriminació que també pateixen les dones, en aquest cas més extrem, que és la violència masclista. Clar, darrerament estem veient moviments que precisament estan qüestionant el propi feminisme o fins i tot els propis moviments LGBTI. Qui hi ha al darrere de tot plegat?
Qui? Bueno, un establishment que no vol que ningú es menja un tros de pastel que pensa que és exclusivament seu. I allà és on entra Vox, allà és on entra fins i tot el PSOE, allà és on entra una part de les pseudo feministes acadèmiques, i dic pseudo perquè no crec que sí, és una persona feminista si exclous a les dones trans, que des de la seva comoditat, des del seu seient, des de la seva casa, des del seu treball, que és el que moltes persones LGTBI, moltes persones migrants i moltes dones no tenen aquesta estabilitat, i pense, per exemple, les treballadores migrants o les Kellys, qüestionen aquestes lluites, no? I creen el marc de lobby, creen el marc també fals de màfia, quan és mentida, no tenen i no tenim cap tipus de poder ni d'incidències, que és completament nula i real, perquè si tingueren poder i fora un lobby real, com sí que ho són segurament elles, que estan parant la llei trans, i només presentar-ho en aquest àmbit, sí. Si les persones LGTBI foren un lobby real, tindrien protecció laboral, les persones trans no serien malaltes, no haguérem tingut que trencar els carnets del franquisme als presos homosexuals fa dues dècades. Vull dir que al final tot és una falsa mentida per a crear-nos com a víctimes, que aquestes persones continuem als marges i que digueu, esta línia és el vostre límit, no aneu a entrar. Este espai, este poder, perquè al final són despatxos de poder, ens pertany a nosaltres exclusivament. I allà és on la democràcia i la igualtat i la Constitució cau per en terra, no? Perquè si un dels principis de la democràcia és la igualtat, que ho és, i un dels principis de la nostra Constitució és la igualtat ciutadana, que ho és, si tu estàs limitant la participació i que entren certes persones i estàs excloent-les, ni eres democràtic ni eres igualtat, i estàs més a prop d'un discurs de l'extrema dreta que aplaudeix persones com Le Pen i Salvini a França i a Itàlia que de la democràcia en si.
És, de fet, el terme que utilitzes i que destaques al llibre, que és la necropolítica, no?
Sí, a més crec que Hashish ho explica superbé, no? Que és per a l'estat, unes vides valen més que altres, no? Per portar-lo ara només en termes de pandèmia, s'ha vist clar quines vides han importat més que altres, fins i tot a nivell de fer uns confinaments de barri, i pensem en el sud de Madrid, que no a altres, no? Sí, sí. I al final també queda clar que les vides de les persones ja no només LGTBI, però entenc que estem parlant d'això ara, no? Però també pensem en tot el que dèiem abans, no? De les migrants, les dones i els altres col·lectius més vulnerables. Uh-huh. Bueno, amb segur són vides que bueno, és que per dir-lo cru, que importem una merda. No? Vull dir, si verdaderament importaren, i em consta i sé que el treball que està fent, doncs, per exemple, pensem en Unidas Podem, que és qui, i amb Esquerra Unida, que són qui han impulsat la llei d'igualtat i trans al Congrés, sí. Si verdaderament importassin les persones LGTBI més a Espanya, ja tindria una llei d'igualtat des de fa anys, si no ha sigut així, i el bloqueig de partits del PP, Ciudadanos i fins i tot amb persones del PSOE, està més que clar, vull dir, és que les nostres vides continuen sense importar, no? Molta bandera, molta pegatina, no? Molts partnerships amb McDonald's i altres companyies que no tenen una... O sigui, que fan, al final fan pinkwashing dels nostres drets per lucrar-se més a nivell capitalista, però no hi ha un interès real per garantir la nostra igualtat, que és del que es tracta, no? Tens un compromís real, pues dir que no és correcte que ens apallissin per ser gais o lesbianes, i dir, hasta aquí, llei, penalització, protecció a les víctimes, serà regular estatal, no autonòmic, perquè ara el que han fet les autonomies és ficar parxes. És que clar, és que al final estem totalment desprotegits, i es veu amb moltes víctimes que no ho denuncien perquè pensen, bueno, vaig a trobar-me amb violència, i ja no només la que he rebut, sinó policial, judicial, quin empar legal tinc, segurament nul, he de pagar-me un advocat i potser no tinc ni aquests diners. Clar, és que és necropolítica, com bé has dit tu.
Precisament vinculat amb aquest tema que ara començaves a treure, de fet també el llibre dius, les libertades se construyen, no están corriendo por la calle para que vayamos a atraparlas, i també dius, la discriminación la patrocinó el capitalismo. I et volia preguntar, no sé si ens cal també una mica d'autocrítica en aquest sentit, i parlo per exemple en referència a, per exemple, aquí a Barcelona, doncs se celebra doncs tradicionalment al juny a l'Orgull, que per mi és una mica com, diguem, l'acte més reivindicatiu, no? Però en aquests darrers anys hem pogut veure que tot queda emmascarat una miqueta, i també hi ha una mica de pinkwashing en aquest sentit respecte al Pride, no? Que és tot una festa i aquí no hi ha res a reivindicar.
100% és que al final, a més que està guai perquè aquestes frases que has dit, si no recordo mal ho diu Juan Diego, personatge que és un artista de drag migrant de Barcelona, o sigui que sap el que és esta lluita, sí. No? I bueno, és al final el que veiem. A mi, a més, és molt curiós perquè és que no és... És una forma... Al final, el que fa el capitalisme és apropiar-se del tot, el que li pot rentar per desactivar aquesta lluita, no? De què em val a mi una carrossa amb certa marca de roba amb una bandera si eixa marca de roba no té una política, ja no només LGTBI, sinó que fa la roba a països del sud-est asiàtic a dos duros, a persones totalment precaritzades. No és igualtat, no són drets humans, no, i no s'ha d'usar eixa bandera per a conseguir uns beneficis que a les persones LGTBI o a les persones que fan eixe material no reben, no? I crec que és molt, molt poderós com, si, com està tornant a agafar poder l'orgull crític almenys a les grans ciutats, no? Com Barcelona i Madrid, i sé que a València també ha ressorgit. Què més dir? És que al final el perill d'això és que quede a nivell consciència ciutadana i que cada un faci el que vulga, no? Crec que en aquesta desalienació és on està l'absorció de les nostres vides i dels nostres drets. Per supost que una persona va dir, però que guai i que poderós, no? Que hi hagi un orgull i un pride que es plenen els carrers i tal. Sí, que està superbé, però jo no vull ballar a l'Alaska i Fangoria si estan assassinant a companys homosexuals i trans i lesbianes a Txetxènia o al Marroc. És que no. Sí, ok, però no estamos tan bien, no? Per remetre'm el títol del llibre. I crec que al final el poder col·lectiu LGTBI, que sempre diem molt Stonewall, però no hi ha que anar a Stonewall, només cal venir a les Rambles de Barcelona al 77, era nostre, no? Era de les persones que habitem la dissidència, perquè també parlo des de la comunitat, des de la comoditat de tindre un bon treball, ser classe obrera aspiracional i viure a Barcelona, però soc conscient que tinc que habita una part en mi de dissidència, no? Que és ser marica, no? I haver sofrit aquesta violència tota la vida, i crec que el poder de tindre present aquesta consciència i aquesta violència que hem rebut és clau per dir, és que hem de fer un canvi, és que això no s'ha de perpetuar, no?
Ja per acabar, Rubén, volíem preguntar-te, i ara faré una miqueta una versió del que escrius al llibre, que dius: ojalá leer este, ya diré, libro de dentro de 10 años y comprobar que hemos avanzado. ¿Ho farem?
Pues mira, me queda en blanc perquè no sé si em fa por, però em preocupa moltíssim l'espai que ha guanyat l'extrema dreta a Espanya i a Europa en si, no? Pense en Hongria, pense en Àustria, pense en Polònia, pense com està, bueno, com està continuant, no? Al marge que està més proper, com és Rússia, Azerbaijan, Geòrgia, Armènia, no? Com això s'està apropant, com hem assimilat també per deixar discurs lepenià i de Salvini, no? De no ho sé, verdaderament crec que estarem bé si lluitem, i crec que no estem bé si estem perdent a persones en les institucions públiques com Carla Antonelli a l'Assemblea de Madrid, i penso que és un error del que ens arrepentirem moltíssim si l'extrema dreta continua guanyant poder, ja no només a nivell estatal, sinó municipal.
Rubén Serrano, autor de No estamos tan bien, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Connexió Europa. Bona tarda.
Un plaer, molt bona tarda.